Tertúlia en acústic, la clàssica a peu de carrer.
Una bona pel·lícula és com un bon vi. Dura un instant i et deixa a la boca un sabor a glòria. És nou a cada tast. I com passa a les pel·lícules, neix i reneix amb cada persona que l'assaboreix. Federico Fellini, director de cinema italià.
I com deia Fellini, si aquesta pel·lícula, a més, conté una bona música, és indescriptible la sensació que se sent. Tornem de nou amb la clàssica a peu de carrer, un programa on parlem de música clàssica, però de forma atípica. La que, a més, gaudim de música i avui, a més, gaudirem i ens portaran moltes imatges al cap, perquè avui parlem de bandes sonores originals. I com jo gaudeixo molt d'aquestes bandes sonores originals, a part del cinema, però em venen moltíssimes preguntes al cap, com sempre tinc a les meves guies, la pianista Cristina Casale. Hola, Cristina.
Hola, Jèssica.
I la flautista Patricia Denó.
Hola, Patricia. Hola, què tal, Jèssica?
Avui m'explicareu moltes coses que segurament ni he pensat mai a la vida i que sí que vosaltres sabeu, perquè forma part, com sempre dic, del vostre ADN, de ser músics.
Sí.
Avui parlarem de bandes sonores originals.
Avui escoltarem moltíssima música, molta música, i escoltarem d'una altra manera aquesta música.
L'escoltarem i aprendrem també a escoltar-la bé.
És un tema riquíssim i és un tema que també m'agrada molt perquè realment està en connexió amb el que és el terreny de clàssica i més que mai amb la gent del peu del carrer, no? Perquè doncs, per la gent que veu una pel·lícula doncs, associa de manera més fàcil tots els detalls musicals, no? I viu d'una doncs, manera més intensa les interpretacions dels instruments de l'orquestra.
És un fantàstic tema i que segurament seduirà a molts oients com nosaltres mateixes, i ja avisem que no sabem quan durarà això, perquè nosaltres el que farem serà gaudir de la música.
Exacte.
Ens deixarem endur per una selecció que ens han preparat les nostres especialistes, però a més també demanarem que la gent hi participi, perquè tothom tenim una banda sonora d'aquelles de la nostra vida, no?
I tant, i qui no s'ha vist en una pel·lícula en una pel·lícula sent el protagonista, el personatge principal de la seva pròpia vida amb aquella música de fons. Llavors preguntarem,
això serà més endavant. De moment anem als orígens. Vinga. A l'inici. Patricia, sí. Què ens has de dir? Cristina, ara
mira,
no sé
començo
qui
jo.
Parla.
Començo jo parlant doncs, de la llavor de la banda sonora, que la situem amb Beethoven, com no, aquest geni alemany. Doncs podem trobar-ho a la seva sinfonia número 6, la Pastoral, que doncs, amb el seu primer moviment ell mateix indica la partitura, que és el despertar els dolços sentiments en arribar al país.
Doncs anem a gaudir-la, perquè què millor que explicar-ho, però sentir-ho.
Beethoven doncs, va enriquir i va perfeccionar la música descriptiva de Vivaldi, una música que estava inspirada en els efectes de la natura. No? Doncs Beethoven...
Sí, l'altre dia vam parlar.
Quan vam fer el programa de les estacions de Vivaldi, que ja vam començar a veure la relació que tenia cada instrument amb el paisatge, no?, que evocava.
Exacte, i aleshores així, d'aquesta manera, el compositor no només t'inspira amb una música que t'arriba i prou, sinó que és amb una música i amb unes emocions, no? T'inspira amb tot un entorn, no només so i prou.
Unes imatges, fins i tot uns sentiments, no?, que genera.
Exactament.
Això passa, per exemple, també en el tercer moviment d'aquesta sinfonia, la Sinfonia Pastoral de Beethoven, que ell evoca doncs, una tempesta.
Si us fixeu aquí, el Beethoven està escrivint la massa orquestral, és tremenda, tremenda. I ara puja una miqueta, sentireu molt agut, molt agut, molt agut, un petit flautí que precisament és el llamp. Ja us avisaré. Això són els trons. Un s'imagina un cel negre. Contrabaixos són els núvols. Ja veieu, el remolí de vent, de pluja, de tormenta.
I ara jo demano una cosa, sí. Que aquella gent que ens està escoltant ara mateix, que s'hi fixi en si mateix i que vegi que aquests nervis hi són al seu estómac.
Sí, sí.
I això ha estat creat per la música,
per Beethoven.
Sí. És curiós, no?, que un instrument tan petit com el flautí porti la culminació d'una tempesta.
Sí, sí.
Aquesta és la visió especial, no?, dels artistes.
L'inici i l'origen de les bandes sonores. Mm-hmm. Mira, primera sorpresa del dia. Primera sorpresa que m'emporto.
Sí.
Beethoven és l'iniciador de la banda sonora.
Oficialment, diríem, perquè abans hem trobat referències, com deia la Cristina, de Vivaldi o així.
Clar.
Però sí que oficialment es considera que és Beethoven, perquè Beethoven, de la seva mà i puny, de la seva puny i lletra, vull dir, quan va compondre aquesta sinfonia, ell mateix va posar el títol de cada moviment. I cada moviment, a part de tenir una nomenclatura musical com pot ser Allegro, el primer moviment que de la sinfonia número 6 pastoral que hem sentit al principi, té una frase a continuació que descriu el paisatge. Això és el que fa diferent el fet d'haver-se compost amb un propòsit de posar en música un paisatge, que Beethoven va especificar que el primer moviment es titulava El despertar dels dolços sentiments en arribar al país, o La tormenta, o La dansa camperola. Ell mateix ho va escriure.
Això no era habitual,
no.
Fins llavors.
No.
Com titulaven abans d'ell?
Bé, no ho titulaven, simplement posaven doncs Allegro, Andante, Lento, que són
nomenclatures. Sí, posaven els tempos,
sí,
la velocitat a la que havia d'anar la música.
I el caràcter, però no especificava tant el que anàvem a escoltar.
Que sentiries després,
sí,
no? En uns segons.
O la inspiració en un poema, per exemple, però no una cosa tan ja tan específica, tan definida.
Uh-huh.
Jo crec que també les bandes sonores actuals, doncs a part de la música programàtica, venen de la música programàtica, també crec que hi ha un element, que és l'element operístic, en el que l'òpera, que té aquesta intenció d'unir totes les arts en una, doncs això el cinema i l'evolució de l'home amb l'invent del cinema, doncs ha portat doncs, encara més lluny, no?, per poder crear escenaris, afegir música, experimentar amb sentiments, emocions, i aleshores doncs, és per això que d'una manera tan còmoda arriba tot a l'espectador. Mm-hmm. Totes les impressions.
Sí, és com si fos les bandes sonores, jo crec que són l'evolució natural que ha fet la música clàssica. I com diu la Cristina, el fet de la indústria del cinema ha potenciat, diguéssim, aquesta via, no? Òbviament es segueix component música clàssica simplement per l'escenari, sense projeccions. Però també és veritat que estem en una època de molta mixtura,
molta
artística,
fusió.
Molta fusió, exacte, no? I cada vegada més, i realment les bandes musicals, a part l'herència més important, és que totes les bandes musicals estan creades a partir de la plantilla d'una orquestra simfònica, a banda d'incloure elements tècnics com poden ser doncs, efectes sonors especials o sintetitzadors.
Sí, clar.
Perquè quan a algú se li encomana, se li diu has de fer una banda sonora d'aquestes imatges, d'aquesta pel·lícula, què ha de fer? Perquè hi ha una tècnica darrere de l'emoció que nosaltres podem sentir, que som els últims, no?, que rebem aquesta música.
Ja s'ha de dir que hi ha directors, nosaltres en tenim un a Espanya, que per mi és el gran director, per mi, és una opinió personal, de cinema, que és Alejandro Amenábar, que té la genialitat de ser tan bo fent una pel·lícula com component una banda sonora. Això ho havíem trobat amb Charles Chaplin. Charles Chaplin componia les seves pròpies bandes sonores, Candilejas, Tiempos Modernos, etc, etc. O sigui, era una genialitat. Normalment no passa. El director de pel·lícula dirigeix la pel·lícula i fa l'encàrrec al compositor.
Contracta un compositor, especialista en això, amb bandes sonores.
Llavors, sí que podríem dir que com s'estructura una banda sonora d'una pel·lícula? O sigui, tu, com, ara jo sóc compositora i tu, Jèssica, que ets directora de cine,
em
dius, mira, Patrícia, has de fer un encàrrec. Jo faré una pel·lícula que anirà d'això. Com ho fem? Llavors, mira, les bandes sonores, et diria que sobretot estan formades de temes musicals. Què són els temes musicals? Doncs són unes melodies concretes que ens identificaran o bé un personatge, o bé un sentiment, o bé un paisatge al llarg de tota la pel·lícula. I que aniran sortint tots aquests temes musicals. De manera que inconscientment, quan tu els escoltis, et vindran al cap aquells personatges o situacions. Diràs, ostres, doncs, i això és la primera vegada que s'ha fet amb el món del cinema? Doncs no, perquè abans que hi hagués cinema, per exemple, a l'època de Wagner va ser un gran revolucionari en això.
Com sempre, perdona que faci l'incís, la música clàssica doncs, és la que inicia i que està connectada també doncs, amb la música actual.
Ah, exactament. En Wagner trobem els leitmotiv, que en alemany vol dir doncs, els motius principals que repeteixen. Cada personatge té un motiu principal. Ara, per exemple, sentirem un tema de la tetralogia de Wagner, l'Anell dels Nibelungs, que segurament reconeixereu.
Si sapigués Wagner la d'anuncis de televisió que han fet servir aquesta música...
I que no hi fa justícia, perquè avui en dia utilitzen el sabó de la roba per anunciar el sabó de la roba utilitzen Wagner o Strauss.
Allò que deies de que m'aboca unes imatges, no? I d'aquí, i tira, la publicitat tira molt, precisament, d'aquest tipus de música, per cert.
Els pirates de Playmobil, és que jo, clar, és que aquí... El Wagner jo crec que estaria content perquè li agradava fer la difusió de la seva música a tot arreu.
I tindria uns drets d'autor bastant més considerat, segurament.
Probablement sí, probablement sí, 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 sí.
Ara la Patrícia fora de micro ens explicava que aquesta peça és molt difícil de tocar.
Sí, aquesta peça, com totes les peces molt, molt, molt famoses, la dificultat que porten és que, com que són tan conegudes, s'han de tocar molt bé. Però a part, els flautins en aquesta...
Les això és perquè la gent se les sap. I sí, llavors ho sí, segueix sí, sí. Exactament.
Tècnicament és difícil de fer això, és difícil de tocar, a més, és la famosa, diguem el que és la famosa cavalcada de les Valquíries de la segona òpera de la tetralogia de Wagner. Wagner va escriure una tetralogia operística basada en l'anell dels Nibelungs. Ja molts de vosaltres esteu escoltant i esteu dient, ah, ara parlarà del Senyor dels Anells. Ah, efectivament, parlarem sí. del Senyor dels Anells, però encara no. Perquè us vull explicar que Wagner va escriure quatre òperes que formen part de la mateixa col·lecció. La primera es diu L'Or del Rin, la segona és Siegfried, la tercera és La Valquíria i la quarta, Götterdämmerung o El Crepuscle dels Déus.
Que com El Senyor dels Anells, cada òpera té una durada de més de 3 hores.
Uf.
O sigui que realment... Estan molt associades les dues històries.
I saps una cosa, Cristina, que em van dir quan col·laboràvem amb l'orquestra del Liceu? Em van comentar el senyor Puntador, que és un senyor que ja porta molts anys a la casa, em va comentar que quan Wagner va estrenar això al Festival de Bayreuth, eren tan llargues les òperes, feien una maratón, Wagner, o sigui, que començaves dilluns amb una i acabaves dijous, no? Donaven entrepans als que aguantaven tota l'òpera.
Gratis.
No, és increïble. O sigui, perquè és que, penseu una cosa, La Valquíria són, si no recordo malament, unes 4 hores i mitja, o 5.
Sí.
El Crepuscle dels Déus, sabeu el que és estar al fossat, tocant, durant tantes hores, bueno, hi ha una de lesions, jo ho dic perquè ho he viscut en les meves carns, esperar...
De
sobretot
tensions.
La corda, sí, la corda aquí toca moltíssim, són moltes hores tocant i fent moviments molt repetitius, a part que ràpids, a part que és música molt difícil per fer-la ben feta i és molt difícil, i realment és un desgast energètic que has de nutrir-te molt bé abans d'enfrontar una òpera de Wagner. Sí, sí.
Té poc repòs, la música de Wagner,
i bastant poc.
Només un altre incís, doncs que si penseu que una òpera tan llarga doncs pot avorrir o no crear un públic fidel, que sapigueu que a principis de segle XX a Barcelona sí que hi havia un moviment wagnerià.
Uf,
hi havia gent que estava, doncs, defensava Wagner a muerte, realment,
sí, sí,
que li
sí.
agradava moltíssim i gent que li agradava.
Home,
gent.
3 hores amb aquest nivell, jo crec que això no avorreix mai, eh?
Sí.
Patrícia, faig un incís, una cosa que has dit, l'apuntador. Uh-huh. Què teniu, apuntador?
No, l'orquestra no. L'apuntador és pels cantants. Ara els cantants normalment ja se saben el paper. Però sí que és veritat que hi ha òperes molt llargues i quan es fan moltes sessions d'una mateixa òpera, per exemple, de L'Or del Rin potser en vam fer 6 o 7, del Siegfried també 6 o 7, de cada una 6 o 7. Són moltes hores, són moltes funcions, aleshores és normal que els cantants se'ls pugui oblidar la lletra. L'apuntador és un senyor que està enfonsat a sota de l'escenari, treu només el cap, diguéssim, el públic no el veu, només veu una caixeta que s'inclina una miqueta, i llavors diguéssim que és, entre cometes, el xivato, el que li va passant
el
test, el text als cantants, igual que en el teatre.
Per això? Mira, no ho sabia.
Sí.
Altra sorpresa, altra novetat. Em sembla que continuarem, no?, amb Wagner. No,
doncs sí, perquè mira, estàvem parlant dels leitmotivs, que per cert, la Cavalcada de les Valquíries és la banda sonora d'Apocalipsis Now.
Sí, és veritat. Anem a recordar-ho amb aquesta imatge...
Els helicòpters atravessant aquell cel d'infern vermell i ple de bombes.
Una gran banda sonora amb The Doors, per exemple, This Is The End, us en recordeu?
Exactament.
Que és una banda sonora
també
fantàstica, espectacular. Però, Apocalipsis Now, però ara ens vols fer aquesta relació que
mira,
abans...
jo us proposo una petita secció dins de tot aquest programa que es diu L'Anell dels Nibelungs, dels Nibelungs versus El Senyor dels Anells.
Ah, fantàstic.
Perquè ja veureu, us posaré 3 exemples perquè pugueu comparar. El leitmotiv, com hem dit abans, que és el tema principal de Wagner, posarem el leitmotiv de L'Anell, d'acord? De Wagner. El leitmotiv musical de L'Anell, de L'Anell dels Nibelungs de Wagner.
Thank you.
com heu vist, és un tema que porten les trompes. Els metalls normalment sempre, sempre impregnen de...
Enfatitzen tota la música.
Justament. Sí. Veureu ara el leitmotiv de l'anell de Howard Shore, que és el compositor de El Senyor dels Anells. Això seria la introducció i ara sentireu com es desenvolupa el tema.
Tenim dos anells, dos músiques diferents, però aquest vincle...
Aquest vincle simfònic hi és, si us fixeu, en els dos casos hi ha un alè, es respira misteri, tant en Wagner com en El Senyor dels Anells. A continuació, voldria posar el leitmotiv dels dos protagonistes principals. En el cas de Wagner, seria Siegfried. Ja veieu una vegada més que la trompa és qui li dona la noblesa, eh? Parla de la noblesa d'aquest. Siegfried era l'heroi sense por, fins que es va descobrir que sí tenia por a una cosa. Va tenir por a l'amor. Va conèixer Sieglinde, que veurem a la tercera òpera que acaba sent la seva germana i no ho saben, són germans. I resulta que per primera vegada té por. El que fa Wagner és intentar recuperar l'anell, que té uns poders especials, està forjat amb l'or del fons del Rin, i igual que Frodo Bolsón, doncs vol poder-lo controlar perquè no caigui en males mans. A continuació, el leitmotiv de Frodo Bolsón.
És que veig els còbits.
Sí.
I aquesta pel·lícula que ha estat tan fantàsticament ambientada.
Sí, i és curiós, I és curiós com es respira l'amistat que tenen entre Frodo i Sam, aquesta innocència, aquesta valentia sense vanitat, no? Mm-hmm.
Les bandes sonores reflexen clarament aquesta connexió entre emocions i música que existeix.
I si a més ens ajuda la imatge... Una història que ens ho explica ja és espectacular.
Tot, clar.
Per últim, el paral·lelisme que trobaríem amb Alberich de Wagner, que vindria a ser l'homònim de Gollum i Smígol, o Smígol, el Senyor dels Anells. Alberich és el possedor del tesor, com diria, és
mi Gollum,
mi tesoro, exactament. Doncs Alberich és qui sap d'aquests poders i és un dels Nibelungs, que els Nibelungs són uns nans que viuen sota terra i extreuen el metall de sota el ring. Escoltem-lo.
Das ist ihr letzter glitzeriger Wimmer, sie kleid dich aus.
Com veieu, aquest és el baríton. El baríton, a diferència, això sí que ja és una petita diferència amb Gollum, perquè Gollum té aquesta veu com molt aguda i tal, i en canvi Wagner veu el nan, a Alberich, com un baríton, com un personatge tremendament lleig i encorbat també, però amb una veu una mica més greu. Escoltem el tema, el leitmotiv de Gollum o Smígol. Thank you. És indispensable. Escolta, jo escolto aquesta peça i realment avui en dia es fa grandíssima música, eh? I les bandes sonores, jo sóc una fervent defensora i apassionada de les bandes sonores.
Jo també. És una part de la composició és contemporània increïble. Que realment...
Espectacular.
I sí, popular. Espectacular. Ajuda molt a que molt. Arribi a, al és, gran públic. Exacte. És el que deies tu, Cristina, al principi.
Sí, és el que m'agrada, que és popular, que arriba al gran públic i, de totes maneres, manté un nivell artístic enorme, altíssim.
S'ha de tenir una qualitat molt específica, o sigui, diferencia un autor que no faci bandes sonores, un compositor que d'un altre que sí que faci bandes sonores originals? Hi ha diferència? S'ha de tenir...
Jo crec que això és per parlar-ne al segon programa de bandes sonores, on podem parlar doncs, de compositors. Us adelanto una mica que m'agradaria parlar dels dos monstres de bandes sonores. Una és el John Williams i l'altra el Hans Zimmer. I aleshores doncs, aquests compositors de bandes sonores tenen molt a veure amb els homes renaixentistes que podien fer moltes altres coses, no?
Que eren polivalents.
Eren polivalents i tenien talent a moltes altres arts. I així són ells. Aleshores, jo crec que és un tema que, com que ja tenim poc temps, preferiria...
Sí, ja ens quedem amb... Ens queda molt poquet, per tant, ens emplacem a parlar
pròxim.
Una miqueta de compositors de forma més ampla. El que sí que podem fer és acomiadar-nos, precisament, amb la banda sonora, una de les bandes sonores que ha creat la Menàvar, i així la gaudim i la tastem.
Molt
què us
bona
sembla?
Idea.
El tema que escoltarem forma part de la pel·lícula Tesis.
De Menàvar, exacte.
La primera del director
la
espanyol.
La primogènita, sí, sí, sí. Exactament.
Veureu quina sensació també d'estómac.
I d'angoixa.
I
pànic
por.
Psicològic, sí, sí.
Doncs així marxem, però... El proper capítol ho millorem segurament, aquestes sensacions, aquestes
això
emocions.
Això va increixendo.
Amb bandes sonores. En tenim moltes de guardades i d'aquelles que emocionen.
Seguirem endavant.
Cristina i Patrícia, fins la propera.
Gràcies.
Gràcies.